Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Pere Navarro, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, bona hora.
Estàs content de Madrid, no veig?
Bueno, diguem que avui em vacunen.
Seriosament?
Sí, sí, crec que és un motiu per estar content. Bueno, s'obre un munt de possibilitats.
Clar,
encara que m'han dit que no puc anar aquesta nit de festa, que tinc que esperar 3 setmanes per poder fer tots els, tenir tots els anticossos. Explico,
sí,
té
ja,
el seu procés. Però,
en
fi, no sé si és veritat, jo us ho explicaré, si la vida té dues fases, abans i després de la vacuna.
Sens dubte. En què la vacunen? En quina fàrmac, que sàpia o no? És
a dir, sí, amb el Janssen, m'han dit.
Ah, ja, per tant, és una...
Només una. Sí, sí.
Està molt moguda, no, Madrid? Interpretat amb les paraules que deien en Jordi Bosch i la Glòria Serra.
També tinc l'impressió de que la comunitat autònoma està fent un gran esforç per vacunar tota la... molta gent, i amics meus, que tots tradicionalment votaven a l'esquerra, amb la qual jo crec que forma part de la campanya electoral, i és una bona campanya electoral lo de vacunar la gent.
Efectivament, amb això estarem d'acord. Per cert, han notat que el trànsit s'està recuperant en nivells d'abans de la pandèmia o no?
Sí, a poc a poc, però esclar, de moment continuem per sota dels nivells d'abans de la pandèmia. Tenim el teletreball que ha vingut per quedar-se, tenim lo de les videoconferències, que és un tema molt potent, és que abans hi havia molt desplaçament vinculats a reunions, i en aquests moments lo de les videoconferències és espectacular, no sé, almenys és la nostra experiència allà a la DGT, i tenim també tot el tema del comerç electrònic, que ha tingut un creixement exponencial, amb la qual tot això deixa, d'alguna manera, quelcom menys de desplaçament. Però sí, s'està recuperant.
Per tant...
A hora punta, dia laborable, a l'entrada i sortir de la ciutat, torna a haver... torna una mica de congestió.
Però per les seves paraules, el que interpreto clarament és que no hi haurà... Que en general no es preveu... O sigui, que la pandèmia haurà canviat els hàbits de la gent... i que, per tant, mai més tornaré a veure unes incidències de mobilitat com les que hi havia abans de la pandèmia.
Sí, aquesta és una mica la impressió que tenim nosaltres. És a dir, entre tot això que ha accelerat, ha sigut allò molt accelerat, aquests canvis del teletreball, de la videoconferència, de la flexibilitat a l'hora d'entrada i sortida de la distribució de la feina, del comerç electrònic, totes aquestes coses d'una o altra forma toquen, baixen els desplaçaments en general, baixen, i jo crec que aquella, que la congestió, tots aquells... que teníem tal i qual, ho veiem lluny i a més, i ho tenim en aquests moments, ho veiem, vull dir, els caps de setmana, tot allò que hi havia a la sortida de l'1 de maig, en fi, allò Setmana Santa, tot això i els problemes en aquests moments estan molt concentrats al viatge diari, al viatge quotidià, viatge per motiu laboral, hora punta, de 7:30 a 8:30 els dematins, entrada i sortida de la ciutat, i de 5:30 a 7 el retorn a la ciutat. Aquí és on tu tenim, que la veritat és que, a més, és un projecte molt suggestiu, és a dir, escolta, si el problema és aquest i el tenim identificat, sí, i el tenim identificat perquè és una persona amb un cotxe. Bueno, doncs ja està, intentem amb tota la tecnologia, aquestes aplicacions i, a més, posar-hi dues persones a cada cotxe, és a dir, compartir el vehicle, el qual és de sentit comú. Però en aquests moments, amb la pandèmia, no és fàcil convèncer la gent de compartir amb algú que no coneix. Però, insisteixo, si fóssim capaços de col·locar dues persones dintre de cada cotxe, meitat de cotxes, meitat de consum de combustible i meitat d'emissions. Tots són avantatges.
Se sap més o menys quin percentatge ha baixat la incidència del trànsit des d'abans de la pandèmia avui?
Bueno, en aquests moments estem en un 17% menys de trànsit als dies laborables. Parlo de carretera, 17% menys els dies laborables i un 47% els caps de setmana.
Carai! Les claus de setmana perquè hi ha molts llocs que clar,
bueno,
hi ha millors confinaments.
Hi ha hagut molt, exacte, perquè encara continuem arrossegant confinament, amb la qual cosa, en fi, a Catalunya no, perquè a Catalunya el cap de setmana pot sortir lluny, però hi ha comunitats autònomes més petites que, si no pot sortir la comunitat autònoma, doncs el cap de setmana té limitacions significatives.
Ja. Per cert que... si tot va bé, el Congrés li pot donar l'últim ok aquest juny-juliol, allò que fa temps que ha avisat, que és l'enduriment de multes per parlar per fer servir el mòbil mentre conduïm, que això és un clàssic, no? Això serà, sembla que seran 6 punts i 200 euros de multa. Per quins casos s'aplicaria aquesta sanció màxima? I si, efectivament, la idea és que aquest estiu ja hi hagi aquesta sanció en marxa?
No, anem a veure, això és veritat que és un projecte de llei, és veritat que jo estic en aquests moments al Congrés dels Diputats, està en fase de presentació d'esmenes per part de tots els partits polítics, després hem de revisar les esmenes, veure si no, i començar la tramitació. Això va per final d'any, és a dir, abans de final d'any no contenen tenir aquesta llei en vigor. I és veritat, és la llei surt per actualització, li diem nosaltres, del permís per punts. El permís per punts es va posar en marxa l'1 de juliol del 2006, home, amb el temps transcorregut i l'experiència acumulada, fora bo actualitzar-ho, posar-ho una mica al dia, donar-li una volta, tornar a parlar-ne. Quan una cosa és important, s'han de cuidar. I cuidar vol dir que de tant en tant tens que, bueno, actualitzar-ho, en fi, i revisar-ho. I si un d'aquests temes era el tema del WhatsApp, quan es va posar en marxa el permís per punts, l'any 2006 no existia el WhatsApp. No existia el WhatsApp. I des de l'any 2016 la primera causa dels accidents mortals són les distraccions, i això té un nom, que és el telèfon mòbil i el WhatsApp, amb la qual cosa, bueno, fa el que es fa sempre que hi ha un problema...
O sigui, ara el WhatsApp és el pitjor enemic de la conducció.
En aquests moments la primera causa, les distraccions, en fi, aquí entra moltes coses, però bueno, abans no hi estava, i aquí el telèfon mòbil i el WhatsApp, doncs és l'element bàsic i fonamental. Això és des de l'any 2016, fins al 2016, no tal, el 2016, per primera vegada ens apareix les distraccions com a primera causa d'accident mortal. Que hi ha? Quan hi ha un problema, què has de fer? Informar i conscienciar. Jo crec que ho hem fet, i després en una segona banda tens que fer vigilància i control. És, bueno, un dels elements és perquè la gent tingui consciència de la importància que té, passem de 3 a 6 punts al fer-ho amb la mà, i és el tenir el telèfon mòbil a la mà conduint. M'explico? Vale. Si no el tens a la mà, però estàs programant, són 3 punts. Però, bueno, per això és una altra cosa, però el greu és...
Com? Si no el tens a la mà i parles, no pots parlar?
Home, sí, que pots parlar.
Llavors, quin és el problema?
Si tens el mans lliures.
Sí,
no. Jo el que dic és que, de vegades, tu tens, col·loques un suport al cotxe. Sí. Col·loques el telèfon en allà, amb el navegador, el Google Map o el Waze, ¿vale? I comences a programar. Aquí el que diem, vostè pot programar, és clar que sí, amb el cotxe aturat.
Fora,
no mentre condueixes. És a dir, quan...
Ara l'entenc. I això seran quants punts seran, això?
Això són 3.
3 punts, eh?
És a dir, exacte, aquesta... però tenir-ho a la mà, sí, i fer-ho i estar tocant o contestant, és que això està sentit comú.
Hi ha una cosa que m'ha espantat molt...
I el que volem és traslladar-ho al ciutadà. No és fàcil de vigilar i controlar, eh? Al final té que haver un guàrdia o un policia de trànsit que t'estigui veient que el tens a la mà.
Ara que parlem de les coses que ha canviat en el món del trànsit amb el tema de la pandèmia, és a dir, des del 2016, número 1 en aquests moments, l'ús del WhatsApp és el que provoca més mortalitat en aquests moments, el més nombre d'accidents. Però hi ha una cosa, que és la campanya de la DGT, que ha quedat molt parat, que és el focus està situat en el cinturó de seguretat. Escolti, què m'està dient que la gent... Jo crec que passa a la majoria de gent, que és que el primer que fas quan entres al cotxe, cosa que fa 15 anys no fèiem, era, clac, posar-te el cinturó de seguretat. Què no passa ara?
Sí, no, anem a veure. Any 2020, quan el ministre presenta el balanç que ha passat l'any 2020 a les carreteres espanyoles, ens n'adonem que el 26%, un de cada 4 mort amb cotxe o amb furgoneta, no portava el cinturó de seguretat. Clar, aquí són surt i, escolta, tenim que fer quelcom.
Un de cada 4? Ens semblen molts,
sí. Eh? És que, anem a veure si us he explicat. Han baixat molt els morts amb accidents de trànsit, amb cotxe i furgoneta. Ja saben que des del 2019 els que més moren són els vulnerables. Per primera vegada a la història d'aquest país hi han hagut més morts amb accident de trànsit a bicicleta, moto o vianant que amb cotxe. Per què? Els cotxes han millorat molt la seguretat, la seva seguretat activa i passiva, els vehicles, i això es nota i ha baixat molt. I quan baixa molt la xifra absoluta de morts dintre d'un cotxe o una furgoneta, que surten els que no portaven el cinturó. I si continuen baixant els morts amb cotxe i furgoneta, pujarà el percentatge dels que no portaven cinturó. M'imagino que a Suècia deuen estar per sobre el 50%, perquè arriba un moment que només moren els que no porten el cinturó.
Ja.
Atenció amb els percentatges.
Sí. Hi ha un altre... Deia una de les entrevistes que, aquí, de les últimes que va ser en aquest programa, aquí al Món RQ, ens deia això, escolti.
Qualsevol fumador que hagi conduït sap que és perillosíssim. Primer perquè has d'anar a buscar la cigarreta, buscar l'encenedor, encendre, que no et vingui l'aire, que no et caigui allà. I altres pisos, el que sí està prohibit és fumar si al cotxe hi ha menors o dones embarassades. Estic segur que la propera reforma o que es faci sobre el tema del tabac, una de les mesures serà aquesta.
Aquesta, és a dir, fumar dins dels cotxes. Això, a quina situació està aquesta normativa? Aquesta...
Bueno, això és Ministeri de Sanitat, està revisant tot el tema referent, volen donar una nova tomba. Amb el tema del tabac, jo recordo que es va fer un gran pas endavant cap a l'any 2006 o 2007, quan va haver allò de prohibició de fumar dintre els locals i que primera tal, i van fer, després va prohibir i als llocs, als centres de treball, però des de llavors no recordo que hagin fet un esforç, un pas endavant amb el tema del tabac, no ho recordo, i probablement jo quan viatjava ara, no, perquè amb la pandèmia no viatjo, però Espanya és el país que més es fuma de tota Europa, eh? És més, hi ha algun país de Latinoamèrica que es fuma menys que Espanya.
Clar, això depèn del Ministeri de Sanitat, evidentment.
Ara toca fer una reforma, i entre els temes està aquest del fumar dintre del cotxe, de segur que va, perquè és lo normal a Europa, que si hi ha dones embarassades i amb menors està prohibit fumar, no sé si es prohibirà fumar si hi ha altres persones, per lo que comporta el fumador passiu que es diu, però sí que aquesta està sobre la taula i ho tenen molt clar, i no hi ha tampoc gaire discussió.
D'acord. Hi ha una cosa que sí que hem notat, que aviam, quan tu llogues un cotxe, molts d'aquests cotxes que llogues el que fan, però a qualsevol punt d'Europa, això, aquí també, és que quan tu apretes l'accelerador et dona un màxim de velocitat, no et deixa apretar més del que et permet. Ara hem sabut que algunes marques com Volvo o com Renault o com Dacia ja han anunciat que els seus cotxes sortiran de fàbrica amb una limitació de velocitat de 180 km per hora. No sé si vostè considera que això és una magnífica notícia, ho dic perquè hi ha cotxes que, depèn de quins cotxes vas, veus que allò et demana que vagis tirant, sí. Que vagis tirant, i tu el peu involuntàriament se te'n va i dius, és que se m'estan en el peu, el pedal. Aquesta és una molt bona solució?
Sí, no, indubtablement és una bona solució, vol dir, és una solució raonable, de sentit comú. És que el que no podíem és estar amb les xifres aquestes de mort per accident de trànsit, amb el que sabem del tema de la velocitat. A Espanya, anar més de 200 és delicte. Llavors, esclar, que s'estiguin comercialitzant vehicles que de 200 i 220 no té ni cap ni peus. Esclar que és la indústria de l'automòbil, que és un lobby que té molt de poder, però els que estem en l'àmbit de la seguretat viària sempre hem denunciat i que escolti'm, això és una contradicció. Amb la qual cosa, el primer va ser Volvo, que sempre és un dels primers amb aquests temes, i darrere ara estan, ho han anunciat els altres, és que no cal, és que anem a un escenari que no té cap sentit. S'ha acabat allò de la contra més potència, més important sóc jo, o més, no sé què, no, escolti'm, vale, que hi haurà uns vehicles, sí, clar que hi haurà, per anar al circuit, vai, pots anar al circuit i ja pots esbravar-te tot el que vulguis, però no una via pública compartida amb els altres ciutadans.
I això que llegim a l'Espanyol ahir, que estan estudiant que els cotxes més grans paguin més per aparcar les zones blaves de les ciutats?
Això no tinc criteri, no m'atreveixo a dir-ho. Home, és veritat que el problema dels... El cotxe és un vehicle que està pensat, dissenyat i fabricat per mitja i llarga distància, per fer carretera. Llavors, el cotxe dintre la ciutat és una cosa rara. Per què? Home, perquè moure 1.000 quilos per desplaçar una persona és ineficient, i això tothom ho pot entendre. I perquè hi ha un problema d'espai, clar, hi ha un problema d'espai dintre la ciutat.
Per tant, estaria a favor, senyor Navarro.
Per tant, sí, el que passa és que l'aparcament normalment està... La tendència és, escolti, mira, això d'aparcar, d'estacionar, això va fora calçada. El que sí tens que garantir és poder parar per baixar, per carregar les maletes, per pujar o baixar els avis, per fer qualsevol gestió. Això sí que es té que garantir. És a dir, necessitem, i això és molt important, molt important, necessitem zones de càrrega i descàrrega, que es diu. I això és el que es tindria que ampliar. I allà pot parar tothom. Vale, pot parar tothom el temps indispensable per fer la gestió que té que fer. El que no pot és deixar el cotxe treure la clau i anar-se'n. Això, doncs, no tenim prou espai. I jo crec que tothom ho entén. És una mica, però aquesta és una mica la política, em dóna l'impressió que Barcelona ja fa temps que s'està, porta anys, té molta llarga experiència.
Escolti'm,
és un problema d'espai, eh?
És un problema d'espai. Escolti'm, una cosa que li he de preguntar és pels patinets i per les bicicletes. Ara això del patinet elèctric és un èxit, és evident que és un èxit, però, clar, des de principis d'any ja sabem que tenen prohibit circular més de 25 per hora i per les voreres, però, evidentment, molts se'ls passa un folre, però és veritat que és la normativa és la que és. Però per molts la normativa encara es queda curta perquè, per exemple, no obliga a portar casc.
Sí, sí, sí. Bueno, anem a veure. Fa poc el president del RAC, em sembla que era, que demanava, dius, últim, això de les bicicletes, potser tindrien que posar-hi una formació amb algun titulín, em sembla que li deia, no? Aleshores, que cada vegada hi ha més bicicletes i patinets, llavors, al començament no cal, però llavors sí que s'ha de posar ordre i s'ha de regular perquè comencen a ser un protagonista significatiu en la mobilitat urbana. És veritat que amb els patinets, quan van sortir els primers, des de l'administració no els van donar massa importància, i mira, això deu ser una moda, una cosa aquesta, però també és cert que amb la pandèmia s'han consolidat, amb la qual toca ara, doncs, toca posar-s'hi, arremangar-s'hi, posar-s'hi per posar un cert ordre.
I com es posa ordre? És a dir, a partir de què?
Però amb les bicicletes, de moment hem estat mirant el que hi ha a tota Europa i el que hi ha és, en formació, sobretot, en formació és a col·legi hi ha el d'aprendre a anar amb bicicleta, això es fa l'ensenyança, els col·legis, tots entren, la bicicleta és el tema més atractiu, és el ganxo, darrere entra tota la formació de seguretat viària, tota la conscienciació i les normes de compartir seguretat viària i que té un primer mòdul de riscos i no normativa, un altre que és manteniment del vehicle i, en fi, una mica d'estressa, i un tercer que és ja circulació lliure, i el sistema no ha un bon resultat. Jo crec que tenim que introduir aquesta formació, que al final acaben amb un titulín, amb un certificat que també és atractiu pels joves.
Per tant, interpretant, senyor Navarro, el que m'està dient és que la DGT, per exemple, en col·laboració amb el Ministeri d'Educació...
Sí, estem treballant en això, sí.
A treballar amb que hi hagi una assignatura...
Formació, sí.
Una assignatura que sigui com una... Com anar a l'autoscola.
Aprendre a anar amb bicicleta. Aquest és el títol exacte, que és el ganxo, està de moda, va a més, tothom ho té clar, i darrere col·loques tota la formació viària, tota la...
I a quines edats serien aquesta formació de bicicletes?
Com? Quines...
A quina edat? És a dir...
Bueno, això està per acabar de definir. Ja tenim, està publicat ja el manual de formadors. Uh-huh. Ja tenim, sabem el curs que s'ha de donar aquests que tenen que donar aquesta assignatura o aquesta... Això d'aprendre a anar amb bicicleta. No. De moment ho veiem clar i insisteixo, no inventem. Estem copiant de les coses que més èxit han tingut, sobretot això està a Alemanya i a Portugal. Uh-huh. I per aquesta via? Respecte als patinets...
Però bueno, permetin que acabi amb el tema de les bicicletes. Llavors, a partir de que un nano aprova, perquè ha d'aprovar aquesta assignatura, vol dir, no és una optativa, és una assignatura que ha de fer. Sí. A partir del moment d'aprovar ja pot agafar la bicicleta. Abans no.
No, home,
clar.
Jo no m'atreviria a dir així, perquè, en fi, jo tinc uns nets que... sembla que té 4 anys i van bicicleta.
No, home, entenc ni el que vull dir. Vull dir per ciutat o per segons quines zones.
Per ciutat. No, però després pots fer de que per segons quines coses justifiquen que vostè a col·legi va passar o que té el certificat o el titulín, com vulgui dir, de la formació per...
O sigui, aquesta assignatura donaria això que et diuen el titulín, que és això que, per exemple, com els temes dels vaixells, el titulín, també.
El titulín, sí, és com un certificat d'haver-ho fet, però és veritat que li pot donar més atractiu per un jove al disposar d'un titulín que pot ser de l'Ajuntament o pot ser de la DGT o pot ser de la comunitat autònoma.
D'acord. Servirà també això pels patinets o no?
Jo crec que sí, jo crec que al final nosaltres intentem col·locar dintre del mateix paquet patinets i bicicletes. És veritat que les bicicletes diuen no, nosaltres som diferents, i els patinets sempre ens diuen no, nosaltres volem exactament el mateix que les bicicletes. Però bueno, això ho fem tot d'acord amb els ajuntaments, anem a veure. Això és un projecte de ciutat. Són la gent de la ciutat, els que l'utilitza. I l'utilitza pels carrils que ha fet l'Ajuntament, amb la qual és un tema que l'hem de fer de la mà dels ajuntaments, creem un grup de treball, estem amb els ajuntaments, ens expliquen el problema, parlem, mirem quin és el denominador comú que ens podem posar d'acord i nosaltres els hi ajudem i ho portem al Butlletí Oficial de l'Estat. Aquesta és la fórmula de treball. I és veritat. I amb aquest debat, en aquest moment, per descomptat que està obert tot el tema de l'edat, el tema del cas, que està obert el tema de l'assegurança, hi ha tot de tema, el tema del reflectants, tots aquests temes estan sobre la taula.
Clar, és que aquest és el pregunta, és a dir, assegurança, si s'ha d'anar en casc, el tema de l'assegurança, per exemple,
sí,
l'assegurança...
D'assegurança, en aquests moments sé que hi ha ja diverses asseguradores que estan estudiant un producte que jo el trobo adient, que és un paquet en el qual et cobreix tots els teus desplaçaments en vehicle de mobilitat personal. No et cobreixo el vehicle, ja no asseguro el vehicle, és una cosa diferent, eh?
Legislar-ho, això què?
Bueno, ui, home, aquest tema toca al Ministeri d'Economia, toca el tema de les asseguradores, toca el tema... Però no, l'únic que vull dir és que estem treballant. No em pertoquen a mi, si ja no sé què, perquè és un tema d'asseguradora, assegurança, però sí que és veritat que a nosaltres ens arriba dels ajuntaments, quan hi ha algun accident, sobretot de patinets, ens arriba dels ajuntaments i dir, escolti, potser que us tindreu que preocupar d'algun tipus de cobertura per a tercer, per garantir el mínim a tercers, perquè no quedi ningú... I per l'àmbit judicial també ens arriba. Yeah. En l'àmbit judicial, quan hi parles d'accidents de treball, sempre mira això, diu, escolti, va veure, i la cobertura, això, qui està cobert o no està cobert, té una especial sensibilitat, i aquests també ens diuen, escolta, ja, com a país tenim una assignatura pendent amb els accidents que abans eren, no era important, no era significatiu, però que comença a augmentar i comença a ser un tema a tenir en compte. El tema de buscar algun tipus de cobertura pels accidents que puguin haver. A tercers, només el tema de tercers, però que sigui lògic, raonable, possible i de sentit comú.
Em diuen que, per exemple, a Alemanya, però també a altres països nòrdics com Suècia o Dinamarca, el curs aquest de bicicletes que comentava ja comença a la llar d'infants. Clar, que és molt important això que comentava. Clar, el problema és que quan té previst això tirar-se endavant, és a dir, si això ja podria ser pel pròxim curs, o haurem d'esperar el curs del 2023, ho dic per un motiu, perquè és que si no, continuarà tot com igual fins ara amb les bicicletes i amb les patinets en aquests moments per les ciutats i pels pobles anant amb una mena de zona que no saps exactament per on andaran i com hi van i com deixen d'anar?
Sí. No m'obligui a posar-me jo la soga al coll, ja. Jo he viscut moltes vegades
de donar data,
amb tot el voluntarisme i donar una data que després se't torna en contra.
Però quan abans millor estem parlant?
Sí. Amb això ho coincidim, quan abans millor. Que és un tema que toca, que és urgent, que fora bo, que no és complicat, que no hi ha tampoc debat polític, no hi ha oposició, i que, bueno, quan hi ha una cosa... I no depèn dels milers de milions que tenen que venir d'Europa, això.
No, efectivament. 10:43. Li vull fer una última pregunta per mi, i després deixo que si algú de la tertúlia vulgui preguntar, endavant. Hi ha un oient que ha trucat al WhatsApp del programa El Món RQ, al 669-10-10-10. És un oient a qui la DGT li demana que torni a treure's el carnet, tot i que ho va fer ja fa 15 anys. Fa 15 anys estarà al corrent de conduir aquí. I resulta que fa uns anys se va anar a viure al Regne Unit, es convalida el carnet, i ara que torna a Catalunya li diuen que no li poden tornar a convalidar amb l'espanyol per culpa del Brexit, escolti.
Segur que teniu registres, que jo l'any 2006 em vaig treure el carnet de conduir i em va dir, que la persona que vaig parlar em va dir que sí, que efectivament, però que ara mateix no pot ser d'una altra manera. Fins a cert punt, els que s'han de treure al Regne Unit ho puc arribar a entendre, però els que ens el vam treure aquí és increïblement absurd. I jo al juny, doncs, em pot parar la policia i fotrem un bon puro si estic conduint.
No, anem a veure. Ella es va treure el permís de conduir a Espanya el 2006. Nosaltres no el tenim, aquest permís. La veritat que després el va canviar per l'anglès. Si va a una prefectura de trànsit, pot renovar aquell permís que té el 2006, que nosaltres tenim el registre, té que anar a fer-se l'examen mèdic aquell, i escolti, demano la renovació i li renovarem. Demano disculpes perquè probablement no ho hem explicat, o ell quan ha trucat o a algun lloc i ha demanat la informació no se li ha donat la correcta. Però ara jo que l'he demanada expressament perquè sabia que hi havia aquest neguit d'aquest senyor, ha dit, escolta, que pot anar a una jefatura, pot anar amb el seu espanyol que té del 2006...
No, diu que no el té, que l'espanyol ja no el té. Per això és que la DGT li indica no.
Bueno, però nosaltres el registre sí que el tenim.
Va, però la DGT li dic que no, clar.
Bueno, per això demano disculpes.
Val, perfecte, perfecte, perfecte. Aviam, pregunta,
mira, una pregunta molt ràpida. Bon dia, senyor Navarro. Mire, a Espanya tenim la sensació alguns que més o menys hi ha dos grans models d'afrontar la mobilitat. Oposats, que estan a les antípodes, que és el de Madrid Capital i el de Barcelona Capital. A Madrid Capital ja fa molt temps que s'ha prioritzat el cotxe i el ritme de carrils bici és molt lent, ja no li dic patinets, etc. A Barcelona hi ha hagut una reflexió molt profunda, molts ja estem d'acord amb això, perquè som usuaris de la bicicleta i estem a favor de com més carrils bici i menys cotxes i menys puguin circular els cotxes, millor. Llavors, jo li pregunto a vostè, vostè és partidari del model Madrid o del model Barcelona?
No, anem a veure, no té res a veure el model Madrid amb el model Barcelona. El model Madrid, li explico, consisteix en que tothom faci el que vulgui. Vostè vol anar en cotxe, aquí té facilitat.
Clar, però guanya el
vostè
cotxe.
Vostè vol anar en bicicleta, doncs li faré jo tot de carrils bici. Vostè vol anar amb transport públic, tenim el millor transport públic que hi ha, jo crec, un dels millors que hi ha a tot el món. És a dir, a Madrid no hi ha una... sinó s'intenta contentar tothom, això no és una política. A Barcelona sí que es prioritza. A Barcelona sí que hi ha política i es diu, escolta, no podem continuar augmentant el cotxe aquí perquè és una ciutat molt, molt, molt densa i molt aglomerada i, bueno, doncs hem de mirar d'alguna manera de restringir l'ús del cotxe a lo que és raonable, hem de prioritzar a peu, hem de prioritzar la bicicleta, els que són els que no estan motoritzats. Després la moto té un protagonisme a Barcelona i l'hem de reconèixer i s'ha de gestionar perquè és en una ciutat amb la densitat que té Barcelona, la moto és una de les alternatives i per descomptat el tema del transport públic que és, bueno, que mai n'hi ha suficient. Més a Barcelona. No, en fi, jo seria partidari del model de Barcelona, que hi ha política, que hi ha prioritats, no l'altre, que és, bueno, és que ja hi ha molt d'espai. M'explico, a Madrid, aquí es pot fer de tot. I a Barcelona és molt més difícil la gestió de la mobilitat a la ciutat de Barcelona.
Aviam, Glòria.
Bon dia, senyor Navarro. Miri, li voldria plantejar un problema que el visc i em preocupa com a barcelonina, però que viatjant per Espanya l'he vist tant a Madrid com a Mallorca com a València, que és el tema de la mobilitat dels turistes amb aquests nous elements que estàvem parlant justament a l'iniciar la conversa amb vostè. Aquí a Barcelona, ara, clar, tot està parat perquè no hi ha turisme, però els ramats de turistes en bicicleta, alguns dels quals fa potser 40 anys que no s'hi pugen a cap, mirant cap a dalt a la Sagrada Família mentre atropellen propis i estranys. Ja no li explico el tema del patinet, que a Barcelona sí que l'Ajuntament amb això i el Segway s'hi va posar més seriosament, però a Madrid no, per exemple. Llavors, què passa no amb els ciutadans d'aquella ciutat i amb aquesta regulació que vostè parlava, que han optat per aquests nous estris com a mitjà de transport habitual, versus els turistes, el que ve i que després se'n va, a més. És a dir, que ha causat aquell problema de trànsit, aquell embús, aquell accident, però que després se n'anirà. Com es regula això?
Però jo crec que amb els turistes cal diferenciar dos nivells. Un és, bueno, allò, el servei que es dona al turista, per escolta, miri, visitarà la ciutat, li faig un itinerari, però per aquests casos normalment, o amb grups dirigits, aquests casos els ajuntaments fixen itineraris. Escolta, miri, hi ha un itinerari que està limitat, autoritzat per l'Ajuntament, que és per la visita a la ciutat o per la visita no sé què, per grups de turistes. Clar, l'altre ja és... I aquest és controlable, eh? Aquest és controlable perquè es passa per l'Ajuntament i ho pots. Clar, l'altre és el boom aquell de qualsevol turista que aquí es passa, agafa la moto sharing, va llogant motos o pot llogar i aquest és una mica més complicat.
Jordi Juan.
Hola, Pere, bon dia. Escolta, ho ha dit abans, les normes s'han d'acostumar una mica als avis de vida, no? Abans parlaven dels whatsapps als cotxes i com això està canviant i ens obliga a modificar algunes coses. Nosaltres tenim un fenomen a les ciutats que abans ho hem parlat, que és el patinet. Cada vegada hi ha més i a més amb uns vehicles elèctrics que poden agafar unes velocitats molt grans. De fet, s'han produït alguns accidents importants a les ciutats i concretament a Barcelona. I l'altre dia parlàvem amb gent de l'Ajuntament de Barcelona sobre l'ús dels patinets i ells i gent important de l'Ajuntament de Barcelona em comentava que realment no saben ben bé quin és el seu lloc ideal, si seria els carrils bici, si seria la calçada, què fem els patinets? I com sempre passa quan a vegades parles amb una administració, miren cap a dalt i diuen, bueno, això és una cosa que s'hauria de regular a nivell de tot Espanya per saber què fem amb els patinets. Jo pregunto, com ho veu? Com ho veu aquesta situació?
No, home, de moment nosaltres ho tenim clar. El patinet a carretera, no. A la carretera interurbana, el patinet no té lloc. Un. Segon, a la vorera, tampoc la vorera és l'espai pel vianant i no podem tenir com col·loquem allò, deixem anar a la vorera als patinets, tindrem queixes per tot arreu, amb la qual cosa el patinet, el seu és carril bici i si no la calçada, punt. Li donem el mateix tractament que les bicicletes. No podem començar a separar i fer diferenciar perquè, a més de dificultar la comunicació, jo crec que hem d'anar coses senzilles. No, la bicicleta, per aquest aspecte, tindrà el mateix tractament que el patinet. I el patinet tindrà el mateix tractament que la bicicleta en quant a ocupació d'espai públic.
Però el patinet per a calçada podia ser una opció? I no pel carril bici?
Sí, clar, sí, sí. On, quan no hi hagi carril bici, tindrà que anar per calçada. El que no pot anar és per la vorera és pel vianant. Aquí vianants som tots, vianants cada vegada hi ha més. El vianant és el més vulnerable, per dir-ho d'alguna manera, de tota la cadena, el més vulnerable és el vianant. A més, està ple de gent gran que està caminant per raons mèdiques o per prescripció mèdica o per raons de salut. No podem col·locar per allà pel mig del vorera. Això ens ha costat, però ho tenim molt clar. Jo crec que tots els ajuntaments que la vorera volem només és pels vianants. Punt i final. No poden haver bicicletes, no poden haver patinets, ni estris, ni invents estranys. Sí, poden haver els patinets pel que nosaltres li diem joguet, que és pels nens petits i que van com a màxim a 6 km per hora, que és el ritme, la velocitat d'un que camina. Vale?
Molt bé. Jordi Bosch?
Bueno, bonjour, bon dia. Jo, home, a veure, jo que soc peató, o vaig en cotxe, no vaig en bicicleta ni en patinet, a veure, a mi em molesta evidentment i em posa en risc quan un patinet o una bicicleta va per la vorera, però quan els miro també em fan una certa pena de per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, o sigui, l'alegria de que ja no tinc el risc tan fort com he tingut els últims anys de que se'm vendugués per davant una bicicleta o un patinet, com ja ha passat a molta gent i a vegades de manera greu. Però quan els veig a la calçada, sobretot quan veig els patinets al mig dels cotxes, se'm posen els pèls de punta. Jo em pregunto, és que em sembla que determinades vies els patinets, urbanes, parlo,
sí,
no hi podrien anar-hi,
sí,
perquè és un risc extraordinari. Pere, perquè em sembla... suposo que qualsevol persona a vegades vas en cotxe i veus un patinet per allà al mig i et deixa glaçat.
Sí, Jordi, per això fem lo dels 30 km per hora per les vies, que li diem una mica com el calmat del trànsit. Al final anem a un model d'ACA. Totes les ciutats tenen que tenir garantida l'entrada i la sortida de la ciutat a 50 km per hora i a més allò tindria que estar blindat perquè la gent necessita entrar o sortir de la ciutat. I després hi ha tots els que d'alguna manera distribueixen el trànsit, les rondes o en fi, tots aquests, els grans distribuïdors de trànsit que tenim a la ciutat. I això té que estar blindat i això és veritat, el necessitem pel cotxe. Punt i final. A partir d'aquí, quan surts d'aquestes vies, vas a zona, que nosaltres diem de trànsit més calmant, que són 30 km per hora, que allà és un poc també la convivència de la bicicleta, de la moto, de la furgoneta i del cotxe. A 30 km per hora tu pots conviure, no hi haurà morts. Ara, les grans avingudes d'entrada i sortida, allà és veritat que la calçada no... En fi, no és recomanable col·locar al mig de la calçada una bicicleta o col·locar-hi un patinet amb aquestes grans vies d'entrada o sortir a la ciutat. Dit d'una altra manera, a Barcelona, doncs jo no veig a la Meridiana que per la calçada la gent pugui anar amb patinet, em crea un cert neguit i apel·lo una mica al sentit comú. Ni veig que entrin per la Diagonal, allò vinga, a la gran entrada de la ciutat, amb patinet pel mig de la calçada. Això no ho veig. Ara bé, a partir d'aquí, insisteixo, que és el 80% de les longituds dels carrers de la ciutat, ja és una cosa interna, ja és una cosa més de... I allà sí que es pot conviure, i aprofito per dir-ho, a l'11 de maig es posa en marxa, entra en vigor la mesura aquesta dels 30 km per hora amb els carrers d'un únic carril de circulació. Aquest és el gran salt endavant que hi ha per la mobilitat urbana, per redefinir una mica el nostre model de ciutat. I jo crec que és un pas endavant important. No, a més a més, coincideix del 17 al 23 de maig, Nacions Unides, no nosaltres, celebra la Setmana Mundial per la Seguretat Viària i el lema és 30 quilòmetres per hora a les ciutats.
I cap a qui anem,
mundial,
no?
Setmana Mundial, Nacions Unides.
I, vale? cap a qui anem, no?
I cap a qui anem. Hi va haver també fa poc un congrés mundial de Nacions Unides també, i que una de les seves recomanacions al final diu... Ell ho diu amb la següent frase, diu, miri, escolti'm, cada vegada hi ha més actors a la mobilitat dintre de la ciutat. Interaccionen els uns entre els altres. Diu, i per sobre de 30 km per hora no podem garantir la seva seguretat.
Ja no li pregunto, això la pròxima, per quan vinguin els cotxes sense conductor, quan vinguin això arribarem aquí, eh?
Tots calbs.
Vale? Seguirem més calbs.
No, home, no. El que sí ve, que és l'aposta, i que és molt interessant, és el vehicle connectat. Aquest sí que...
Bueno, però això obligarà a canviar ciutats i maneres de viure, eh?
Sí, però quan arribi això i continuarà havent cotxe sense conductor, això serà una altra cosa. Jo el vehicle sense conductor, en fi, que hi ha algunes maneres, el veig amb itineraris tancats.
Ja passa a París, això, eh?
Sí, per això. Ja no, i aquí tenim a Madrid, tenim un autobús sense conductor a la Universitat Autònoma que va des de l'estació de tren i va passant per les distintes facultats. I és veritat, i aquest va sense conductor. Però són per itineraris tancats, molt definits i molt concrets. Dintre de la ciutat, compartint la via pública amb tots els altres actors, jo no ho veig.
Moltes gràcies, senyor Pere Navarro, director general de Trànsit. Un plaer una vegada més.
A vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.